Els Mossos busquen un piròman que hauria provocat els 3 incendis de l'última setmana a Aiguamúrcia, al Camp. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
L'últim incendi d'Aiguamúrcia al Camp continua sense estabilitzar mentre la policia busca un més que possible piròman. Natàlia Ramon.
Tots els indicis apunten que tant aquest foc com els altres dos dels últims dies a la zona han estat provocats. Hi ha molta preocupació entre els veïns mentre la policia reforça la vigilància.
Anem al centre de control d'aquest incendi, Manel Sastre.
No sé.
Doncs en Manel, que no ens sent, però en tot cas la notícia és aquesta. Els Mossos d'Esquadra, que estan buscant aquest possible piròman, ho ha confirmat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
A priori sembla ser, hi ha indicis per part de Mossos d'Esquadra, que aquest és un incendi provocat.
De seguida recuperem la connexió amb aquest incendi, mentre a Lladurs, al Solsonès, aquest migdia estem pendents d'un altre foc que ha revifat a la zona del Collet dels Lladres. Els bombers hi són ja amb 22 dotacions. És una zona de difícil accés, de seguida a tots els detalls. Mentrestant, en crònica política, el PP evita desautoritzar l'expresident del govern espanyol, Mariano Rajoy, per una columna esportiva racista, on sosté que la majoria de jugadors de la selecció francesa de futbol no són d'aquesta nacionalitat perquè tenen ascendència africana.
El govern espanyol carrega amb duresa contra Rajoy i el PP el dia que Pedro Sánchez viatja precisament a França.
Anem a Madrid, Dani Sanzeja.
A la Moncloa acusen Rajoy de provocar un embolic internacional en França, titllen les seues paraules de racistes i reclamen a Feijóo que se'n desmarque, però des del PP intenten minimitzar la polèmica, diuen que no tenia mala intenció i s'escuden amb les habituals sortides de to de l'expresident.
Una columna d'estas que escribe el señor presidente Rajoy son sarcásticas. Y son columnas que van sin mala intención.
Yo exijo al señor Feijóo no solo que desautorice a Mariano Rajoy, que deje claro que no comparte esa posición.
Ens quedem a Madrid, on el president Salvador Illa ha titllat de mals espanyols els contraris al nou model de finançament autonòmic.
En una setmana marcada pel pronunciament de la justícia europea sobre la llei d'amnistia, Illa s'ha mostrat confiat en una sentència favorable, clara i contundent.
Més detalls, Tania Tàpia.
Illa defensa que el model de finançament és bo i que no es pot criticar només perquè Catalunya l'hagi reivindicat i treballat. Afirma que beneficia tots els territoris i corregeix desigualtats i acusa el PP de bloquejar lo sense alternativa. Prometa més que treballarà a fons perquè surti endavant.
Ya basta de esta desconfianza con Cataluña y de criticar las propuestas por su origen, no por su contenido. Los que hacen esto, fíjese que le digo, son malos españoles.
I és notícia de fa pocs minuts, vist per sentència el judici per la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils destinats a Catalunya. La Fiscalia ha retirat les acusacions contra els responsables del Departament de Salut, Cristian Roldán.
La Fiscalia fa seves les tesis de la defensa i retira l'acusació en considerar que no hi va haver prevaricació en el retard de la vacunació dels policies nacionals i els guàrdies civils durant la primavera del 2021. Tot i això, els sindicats de policia mantenen viva la causa com a acusació popular i demanen penes de fins a 15 anys d'inhabilitació pels exconsellers Vergés i Argimon i la resta de la cúpula del Departament de Salut durant la pandèmia.
I atenció també avui a això, el Tribunal Suprem sentencia que els rètols dels espais de les escoles i instituts, com el que indica on és la sala de professors o el menjador, han de ser bilingües.
Una decisió que és ferma i afecta els cartells de 5.000 centres educatius.
I quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran als esports, Laia Tudel, amb el Barça, que insisteix que l'oferta per Julián té data de caducitat.
Ho ha dit públicament el president del Barça, Joan Laporta, qui també ha assegurat que Rafinha no marxarà del Barça aquest estiu. Al Mundial, Espanya i França preparen la primera semifinal que juga demà. Anirem als Estats Units amb el Roger Bosà i la Sònia Gelmà. A segona divisió, Pere Pons fitxa pel Sabadell. A la Lliga F, Mapi León marxa al London City, com ho ha fet Alexia Putellas, i Vicky Lozada arribarà cedida al Badalona Women. I un fitxatge més, encara, de bàsquet, el Barça anuncia Justin Robinson.
Sapiguem ara com tenim la mobilitat. Equip Viari, Clàudia Serra.
Doncs a aquesta hora aturades en trams intermitents a les dues rondes de Barcelona en tots dos sentits. Recordem que l'AP2 està tallada entre Montblanc i Barberà de la Conca sentit Barcelona per un accident entre dos camions que hi ha hagut de matinada. Es fan desviaments per la sortida 193 a Montblanc. Per últim, hi ha una nova incidència a Rodalies. Ara hi ha demores de 20 minuts a la línia R11, mentre que la línia R1 ja s'han normalitzat els horaris.
I ara temps pel temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Néstor Gómez, va fent calor, però la bufetada grossa encara l'esperem.
Efectivament, bona tarda. Sí, sí, l'esperem entre dimecres i dijous. Serà quan tocarà màxim aquesta onada de calor, que possiblement té data de finalitat, data de caducitat cap a dijous i divendres. I a partir d'aleshores sembla que es normalitzarà una mica més la situació. Però sí que és veritat que fins aleshores parlarem de calor intensa. No, a hores d'ara no fa la calor de fa uns dies, però tot i així, déu-n'hi-do, 37 graus a Montesquieu, Tremp i Cardona. Tot això en un dia que s'espera amb aquest cel tèrbol carregat de pols en suspensió, amb aquest cel terrós que ens ha d'acompanyar no només avui, sinó també de cara als propers dies. Avui, tot i l'aparició d'alguns núvols a la façana costanera o també cap al Pirineu, de precipitacions en principi no n'esperem, i si n'arriba alguna, seria de caràcter tímid cap a l'àrea de l'Alta Ribagorça o també cap al massís dels Ports.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Ara passen 6 minuts de les 2 del dia que us expliquem que les primeres investigacions apunten que l'incendi d'aigua a Múrcia al camp podria haver estat provocat. El foc ha cremat unes 150 hectàrees i els bombers esperen donar-lo per estabilitzat completament al llarg del dia d'avui. Anem a Sant Jaume dels Domenys, allà hi ha el centre de control, és el Baix Penedès. Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, aquí una setantena d'efectius terrestres i aeris amb 260 bombers han aconseguit perimetrar la pràctica totalitat d'aquestes prop de 150 hectàrees de zona cremada que afecta els termes municipals d'Aiguamúrcia, de Pontons i de Querol, la frontera entre l'Alt Camp i l'Alt Penedès. Aquest és el tercer foc en menys d'una setmana a la zona, i mentre els bombers intenten apagar el foc, els Mossos d'Esquadra busquen un piròman, segons ha confirmat la consellera d'Interior, Núria Parlon, que confirma que hi ha indicis d'intencionalitat.
Agents Rurals ha fet algunes prèvies de prendre mostres de les zones on durant el dissabte es van reiniciar els focs. Sembla i apunta que hi ha indicis que ha estat un incendi provocat, i Mossos d'Esquadra i Agents Rurals estan treballant amb aquesta hipòtesi, per tant, de poder, en tot cas, trobar la persona que ha provocat aquests incendis i fer les detencions oportunes.
Per precaució, aquest matí s'han desallotjat 200 veïns dels ranxos de Bonany i de Can Llenes i també d'algunes masies aïllades, i es manté el confinament per més de 2.000 veïns de les zones més pròximes al foc. Això sí, si es manté l'actual feina que estan fent els bombers i les altes temperatures i el vent no generen represes importants, l'inspector dels bombers, Ricard Expósito, espera que el foc es pugui donar per estabilitzat al vespre.
Ja han tingut un parell de reproduccions, totes a l'interior del perímetre principal de l'incendi. Això vol dir que la superfície no ha augmentat de forma significativa, i estem intensificant la vigilància per evitar que se faiguin grans qualsevol reproducció i pugui actuar de la forma més ràpidament possible. Si tot va com ara, la previsió és que el puguem donar per estabilitzat aquest vespre.
I això comportaria que una seixantena dels desallotjats que s'estan a Vila-rodona, juntament amb la resta que han abandonat les seves cases, i també tots els que estan confinats, poguessin tornar a fer vida normal a les seves cases si s'aconsegueix aixecar aquest confinament i també aquesta situació que ara per ara està dominant en aquest incendi que afronta les hores més greus ara, perquè és quan pot entrar una mica més de vent i quan les temperatures són més altes.
Aquesta és la situació a Aiguamúrcia, però ara mateix també estem molt pendents de Lladurs, al Solsonès. Poc abans de la una hi ha començat un foc que continua actiu en una zona forestal, Noelia Caselles. A més, és una zona a la qual no és gens fàcil d'arribar.
Hola, Joan. No, perquè és una zona molt boscosa, amb alguns punts complicats als quals cal arribar per pistes forestals. Parlem de la zona del Collet dels Lladres. Els bombers han rebut l'avís a 3:15 i justament perquè és difícil d'arribar-hi, de seguida han decidit atacar aquest incendi també amb mitjans aeris. Ara hi treballen 22 dotacions, de les quals 6 són aèries. Entre elles hi ha 2 helicòpters bombarders i 2 avions de vigilància i atac. Segons els bombers, el foc ha agafat intensitat, encara creix, i preocupa sobretot el flanc esquerre, que és el que ara ataquen amb més contundència. També fan descàrregues a la cua del flanc dret. Ens diuen, això sí, que l'incendi està força apartat de zones poblades. Lladurs, recordem-ho, es troba a la comarca del Solsonès i no arriba als 200 habitants.
I mentrestant, a Andalusia, l'incendi mortal de Los Gallardos a Almeria podria entrar en fase de control avui mateix. Aquest matí, el president del govern espanyol ha visitat la zona i ha anunciat ajudes als damnificats. Montse Poblet.
Els bombers encara trigaran a donar el foc per extingit, però confien poder-lo controlar avui mateix. Ha cremat unes 7.000 hectàrees i l'últim balanç és de 13 persones mortes, 4 ferits en situació crítica i 10 denúncies de persones desaparegudes que podrien correspondre's amb els cossos que encara no s'han identificat. Aquest matí, Pedro Sánchez ha visitat la zona cremada, acompanyat del president andalús, Juanma Moreno. Tots dos han celebrat la coordinació entre administracions durant el sinistre i han demanat prudència en un estiu que ha començat malament i que encara pot empitjorar. En la seva compareixença, Pedro Sánchez s'ha compromès a destinar recursos de l'Estat per ajudar els damnificats per l'incendi i ha fet aquesta crida per respondre amb unitat a l'emergència climàtica.
Tenemos que concienciarnos de que el clima está cambiando, de que los efectos de la emergencia climática cada vez se están agravando y, por tanto, tenemos que ser conscientes de que poner de nuestra parte para que, en efecto, podamos articular ese gran acuerdo de país que nos permita garantizar una mayor seguridad a aquellos que viven en zonas que efectivamente pues están sufriendo estas emergencias de protección civil.
La causa de l'incendi encara no s'ha aclarit, però tot apunta a la caiguda d'un cable elèctric que ha tocat un restaurant que estava tancat des del 2009.
En crònica política, el Partit Popular justifica el comentari racista de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa i l'atribueix al sarcasme. L'expresident del govern espanyol va escriure en un article que França juga al Mundial sense francesos, insinuant que els jugadors negres no ho són. Ara el PP intenta treure ferro, però la polèmica no ha deixat de créixer, sobretot a l'altra banda dels Pirineus, i el govern espanyol acusa Rajoy de provocar un incident diplomàtic mentre reclama a Feijó que el desautoritzi. Anem a Madrid, Dani Santeja.
Bon dia. Des del Ministeri d'Exteriors francès...
Voilà des propos qui sont pathétiques, une bonne fois pour toutes.
El portaveu de l'extrema dreta, de Marine Le Pen...
Monsieur Rajoy est un raciste. Simplement, ces propos...
La indignació a França per les paraules de Mariano Rajoy és transversal i el govern espanyol l'acusa de crear un embolic internacional. Diversos ministres han titllat de racista o supremacista el seu comentari sobre els futbolistes de França i el titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, li ha reclamat una rectificació. També exigeix a Feijó que se'n desmarque.
Yo exijo al señor Feijó no solo que desautorice a Mariano Rajoy, que deje claro que no comparte esa posición, sino también, de una vez por todas, que deje de intentar incendiar, boicotear y torpedear la extraordinaria política exterior que tiene España en estos momentos.
Però des de Gènova no només no el desautoritzen, sinó que el disculpen perquè, diu Borja Semper, és l'estil de l'expresident.
Una columna d'estas que escribe el presidente Rajoy son sarcásticas. Y son columnas que van sin mala intención. Y esa expresión es sin mala intención. Y son comentarios a favor de España. Y esto yo no los circunscribiría a este perímetro. No le daría otra interpretación.
I tot plegat quan Pedro Sánchez viatja avui a París. Macron l'ha convidat a la cimera de països aliats d'Ucraïna i a la desfilada de demà del 14 de juliol, festa nacional francesa, just el dia que França i Espanya es disputen jugar a la final del Mundial de Futbol.
Doncs bé, sobre aquesta polèmica racista n'ha parlat avui des de Madrid el president Salvador Illa. Creu que és un error més cap a aquest país després de bloquejar la setmana passada el tractat d'amistat amb França.
¿Esto es lo que nos espera? O un señor, unos señores... que bloquean un tratado de amistad con Francia, que es el vecino nuestro, que yo necesito hablar con los franceses día a día, y lo bloquean. Y encima dicen que en su selección juega gente que no es francesa. Vamos, hombre.
Paraules d'Illa en un esmorzar informatiu on també ha parlat de l'amnistia. I és que aquesta serà una setmana clau per l'aplicació total de la llei d'amnistia i el president ha demanat que la decisió que prengui la justícia europea aquest dijous sigui clara i que s'apliqui de manera diligent. Tornem a Madrid, Tania Tàpia.
Bon dia, sí, Salvador Illa. Ha tornat a reivindicar l'esperit i la literalitat d'una llei que, segons defensa, està ben feta i avalada pel Constitucional i que hauria de permetre, per tant, el retorn de l'expresident i líder de Junts, Carles Puigdemont. I ha criticat indirectament el Suprem per fer-ne abstraccions, en paraules del president, per no aplicar-la. Illa demana al Tribunal de Justícia de la Unió Europea...
Pido que la sentència sea clara. Yo no albergo ninguna duda sobre la llei d'amnistia y, sobretot, que pido que, si es clara, se aplique con diligencia y sin más dilación.
I a les portes d'una reunió amb les les comunitats sobre el nou finançament serà a finals de mes, ha carregat contra el PP per bloquejar sense projecte alternatiu, ha dit, una proposta que, segons diu, dona més recursos a tots els territoris i fer-ho només pel fet que la iniciativa partés de Catalunya.
Ja basta d'esta desconfianza con Cataluña y de criticar las propuestas por su origen, no por su contenido. Los que hacen esto, fíjese que le digo, son malos españoles.
Segons ella, qui rebutja el model ho fa per incapacitat, por o conformisme.
Doncs bé, Junts per Catalunya qualifica d'acte de cinisme que el govern de Salvador Illa i Esquerra els demanin que votin el nou finançament per Catalunya. El partit de Carles Puigdemont reitera que hi presentaran una esmena a la totalitat al Congrés per defensar el concert econòmic. Jordi Corbalan.
Els de Puigdemont responen a la crida del govern de Salvador Illa i d'Esquerra perquè facilitin la tramitació del nou finançament. Junts d'entrada està disposat a votar que es pugui tramitar, però reiteren que presentaran una esmena a la totalitat reivindicant el concert econòmic per a Catalunya per posar a prova els partits catalans. El portaveu de Junts, Josep Rius, qualifica de cínic que el govern i Esquerra demanin el seu suport al nou finançament.
Amb aquest model, que la consellera Alícia Romero i Oriol Junqueras, el seu soci, que aquests dos demanin el suport incondicional de Junts, és un acte de cinisme bastant lamentable.
La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, insisteix a demanar als de Puigdemont que donin suport al nou model.
Que no castigui a Catalunya renunciant a 5.000 milions d'euros més per pur pànic electoral amb Aliança Catalana.
A la vigília de la votació dels objectius d'estabilitat al Congrés, Junts adverteix Pedro Sánchez que no busqui culpables per avançar les eleccions, anunciant uns pressupostos sense el seu suport polític per aprovar-los.
I a tot això, el Centre Nacional d'Intel·ligència ha admès que va espiar amb el programari Pegasus els mòbils dels exdiputats de la CUP, Carles Riera i David Fernández. És el que revelen els documents desclassificats del CNI. En el cas de Riera, l'espionatge va durar 2 anys, entre el 2020 i el 2022, quan liderava la CUP al Parlament, i en el cas de Fernández va començar el desembre del 2019 i va durar 6 mesos, tot amb l'aval del Tribunal Suprem per activitats contràries a la seguretat nacional. Des de la CUP, Sumoreno sosté que aquest reconeixement demostra l'existència del Catalan Gate.
Una operació d'estat per unes estructures que actuen amb opacitat. Exigim la desclassificació immediata de tota la documentació relacionada amb l'espionatge polític, la compareixença dels màxims responsables del CNI i del govern espanyol implicat amb aquests fets, i l'assumpció de totes les responsabilitats polítiques i judicials.
I encara relacionat amb el Tribunal Suprem, atenció, perquè la Sala Contenciosa Administrativa sentencia que no es pot excloure el castellà dels rètols dels centres educatius. El Suprem estima el recurs presentat per assemblea per una escola bilingüe amb el suport de la Fiscalia contra una sentència del Tribunal Superior de Justícia que permetia que el castellà quedés fora de la senyalització dels espais dels centres perquè entenia que no formava part, això, de l'activitat educativa. L'aplicació de la sentència pot suposar canviar els rètols de 5.000 centres educatius. Sara Canyete.
Sí, en la sentència el Tribunal sosté que l'espai físic forma part de l'activitat educativa i que l'absència d'una de les dues llengües oficials pot incidir negativament en el seu ús com a llengua vehicular. També diu que els cartells i senyals que permeten orientar-se en edificis sostinguts amb fons públics han de complir el règim de cooficialitat lingüística i que això també inclou escoles i instituts. El tribunal diu que en altres ocasions ja s'ha pronunciat sobre controvèrsies relatives a la retolació dels edificis públics, però que és la primera vegada que ho fa sobre els centres educatius. Ara la Generalitat té 2 mesos per executar la sentència i si no ho fa, les parts poden reclamar-ho. El Departament d'Educació s'acaba de referir a aquesta decisió, interpreta que la sentència no els obliga a canviar els rètols i diu que anul·la una part d'un document sobre l'organització dels centres del curs 22-23 perquè no preveia que la retolació fos en les dues llengües i que aquest aspecte ja no es recull a la normativa actual.
I continuem els tribunals. En aquest cas, per explicar-vos que ha quedat vist per sentència el judici per l'endarreriment de la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils destinats a Catalunya durant la pandèmia. A l'última sessió, la Fiscalia s'ha retirat de la causa mentre els sindicats de policia mantenen les acusacions per prevaricació pels exconsellers Alba Vergés, Josep Maria Argimon i la resta de la cúpula de Salut. Anem a l'Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
Tot i que la Fiscalia ha fet marxar enrere, l'acusació popular encara sosté que els whatsapps entre el gabinet d'Alba Vergés i els responsables de Salut acrediten una voluntat política. Una versió que nega la defensa. Marco Navarro és l'advocat de Jusil i Jupol i Mariano Vergés representa l'exconsellera.
Hay un WhatsApp, señorías, de Judith Vinyals a Carmen Cabezas. Altre cop, la consellera en demana parar Guardia Civil i Policía Nacional. No podrán argumentar Señoría, ¿qué prueba más directa hay?
Y que cuando dijo no podremos argumentarlo, se refería, y lo dijo textualmente, a que no se podría argumentar vacunar antes a los menores que a los mayores y a unos colectivos en perjuicio de otros.
Les defenses vinculen el retard en la vacunació dels agents estatals a la petició dels cossos de policia de ser vacunats a les seves pròpies dependències i el retard en l'enviament dels censos. L'advocada del Sindicat Professional de Policia, Maria Ponte, considera aquesta justificació insuficient, mentre que Carles Martínez, de la defensa, ho resumeix amb una comparació.
A 27 de abril, aun habiendo tenido todos los censos, solo había un 10% de funcionarios de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Si tú te quieres comprar un traje, tienes dos opciones. Comprarte el traje en el Corte Inglés o pedir que te hagan ese traje a medida. Lo que después no puedes hacer es decir quién te hace el traje a medida, que está tardando y que en el tiempo que te han hecho ese traje a medida tú podías haber tenido X tantos trajes comprados en el Corte Inglés.
El judici en què les acusacions demanen penes de fins a 15 anys d'inhabilitació ha quedat vist per sentència.
Ara passen 5 minuts d'un quart de 3. La policia local de Santa Susanna, al Maresme, ha detingut l'exdiputat i exalcalde de Sant Feliu de Guíxols per haver-se masturbat davant de menors a la piscina d'un hotel del municipi. Pere Albó està acusat d'exhibicionisme. És una notícia que podem ampliar des de Girona. Núria Pereira.
Hola, bon dia. Doncs cap a les 5 de la tarda de diumenge, Pere Albó s'hauria colat a la piscina d'un hotel on hi havia desenes de persones, moltes d'elles menors d'edat. Segons ha avançat la cadena SER i ha confirmat aquesta emissora, Albó, de 54 anys, s'hauria estirat a una gandula, s'hauria baixat els pantalons i hauria començat a masturbar-se de manera visible. Mentrestant, hauria agafat pel braç una noia que ho hauria denunciat als Mossos d'Esquadra. Els fets van generar alarma entre els clients de l'hotel, que van avisar els responsables. Aleshores, la policia local el va detenir. Segons fonts coneixedores dels fets, l'exdiputat de Junts i exalcalde socialista semblava desorientat i desequilibrat i no sabia com havia arribat a l'hotel ni on tenia el cotxe.
Doncs així tenim el país. Mentrestant, de la crònica internacional, nous atacs entre els Estats Units i l'Iran. És una nova escalada que continua posant traves al fràgil alto el foc provisional firmat el mes passat. Els dos països ja fa gairebé una setmana que s'intercanvien bombardejos i que s'enfronten per la reobertura de l'estret d'Hormuz. Enmig de la tensió, el preu del petroli ha pujat avui més d'un 2%, Jordi Baró.
Almenys dues persones han mort aquest matí al sud-oest de l'Iran en una regió petroliera a prop del Golf per atacs dels Estats Units. L'exèrcit nord-americà ha colpejat durant la nit desenes d'objectius militars iranians. L'Iran, per la seva banda, ha disparat contra bases nord-americanes a Bahrain, Kuwait, Oman i Jordània. Els Estats Units defensen que l'estret d'Hormuz està obert, mentre que el règim de Teheran sosté el contrari. És un punt clau pel comerç del petroli mundial, bloquejat durant la guerra, i que la treva acordada el mes passat es van comprometre a normalitzar, però l'expectativa d'un acord final cada vegada s'allunya més. L'Iran adverteix que no respectarà el pacte si Washington no compleix els seus compromisos. Ismail Baghaei, portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers de l'Iran.
Cada vegada que l'altra part ha incomplert les seves obligacions, nosaltres no hem complert les nostres.
La tensió al voltant de l'estret d'Hormuz ha fet pujar el preu del petroli avui un 2% fins als $78 al barril de Brent.
I la Comissió Europea planteja sancionar el comerç amb les colònies jueves de Cisjordània. Els ministres d'Exteriors dels 27 ho estudien avui en una reunió on es visualitza la divisió que aixeca la qüestió israeliana. Conscient d'això, la cap de la diplomàcia comunitària, Kaya Kallas, proposa que s'aprovi per majoria qualificada i no per unanimitat com fins ara, Albert Manyà.
S'ofereixen tres opcions per prohibir de forma més o menys contundent la importació de productes fabricats als territoris ocupats palestins. Però mentre hi ha països que hi són del tot favorables, com Bèlgica, els Països Baixos, Irlanda o Espanya, alguns d'ells, i alguns d'ells ja apliquen sancions, altres, com Txèquia, s'hi oposen. Kallas explica que tots estan d'acord en el punt de partida.
Everybody agrees.
Tothom està d'acord que la situació a Cisjordània és realment intolerable. I també queda clar que tots donem suport a la solució de dos estats. El que està passant a Cisjordània fa que sigui cada cop més impossible dur a terme la solució dels dos estats.
No s'espera per avui la decisió, com tampoc pel 21è paquet de sancions contra Rússia, que inclouria serveis marítims i el gas liquat rus.
I més notícies procedents de Brussel·les, que restringirà a tota la Unió Europea l'accés a les xarxes socials pels menors. Ho ha anunciat la presidenta de la comissió, Ursula von der Leyen, i fonts comunitàries han detallat que la idea és restringir l'ús de les xarxes fins als 13 anys, però donant marge als països perquè puguin ampliar l'edat. La proposta definitiva la presentaran després de l'estiu. Brussel·les, Bruno Fortea.
Hola, bon dia. La idea de la Comissió Europea és que fins als 13 anys els menors només puguin utilitzar les xarxes socials supervisats per un adult. Per això parlen de restricció i no de prohibició. Sigui com sigui, aquest llindar de 13 anys és inferior al veto de 16 anys plantejat pel govern espanyol o el de 15 proposat per l'executiu francès. Fonts comunitàries han aclarit, però, que Brussel·les fixarà una edat mínima europea i després cada país tindrà llibertat per augmentar l'edat si ho considera oportú. Però Ursula von der Leyen era important actuar a escala comunitària.
De la mateixa manera que no donem als nostres fills les claus del cotxe abans de treure's el carnet, ni tampoc els deixem comprar alcohol fins que no ho tenen permès, hem de fixar una edat a partir de la qual els infants poden accedir legalment a les xarxes socials.
Von der Leyen ha alertat dels perills de les xarxes socials per a la salut mental dels infants i ha recordat a les plataformes digitals que estan obligades a garantir que les seves aplicacions són segures per als menors. They must
prove. Han de demostrar que els seus serveis no fan mal. A Europa, qui dissenya un producte és responsable de la seva seguretat.
La Comissió Europea llançarà abans de finals d'any una aplicació que permetrà verificar l'edat dels usuaris de les plataformes. Està pensada per evitar que els infants puguin obrir-se un perfil a les xarxes socials per sota de l'edat mínima d'accés.
Falten una mica menys de dos mesos perquè comenci el pròxim curs escolar i l'USTEC, el sindicat majoritari de l'ensenyament, avala la convocatòria de vaga el primer dia de curs, que és el que ha demanat aquest cap de setmana l'Assemblea Educativa de Catalunya. Avui han fet arribar les seves peticions a la conselleria. Sara Canyete.
Sí, avisen que l'única sortida per acabar amb el conflicte passa per una transformació profunda del sistema educatiu i que per garantir-ho s'ha d'arribar a una inversió del 6% del PIB. La portaveu del sindicat, Yolanda Segura, diu en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio que ja no n'hi ha prou amb mesures puntuals.
Que si no hi ha un canvi de model educatiu, aquests avenços mai podran desplegar-se de forma efectiva, perquè no es tracta de posar recursos, no es tracta només de reduir ràtios, sinó de, es tracta de fer aquest canvi d'un model que està demostrat que no funciona.
Segura també diu que per evitar començar el curs amb vagues caldria reobrir la negociació amb el departament i aplicar alguna mesura d'impacte ja al setembre, com una baixada generalitzada de ràtios i que els alumnes amb necessitats especials comptessin per dos.
Avui també és notícia que han desarticulat una organització criminal acusada d'haver enterrat unes 46.000 tones de residus perillosos procedents de França en terrenys agrícoles del Baix Llobregat, Montse Poblet.
La Guàrdia Civil va començar la investigació fa 4 anys quan va detectar que una planta de residus de Sant Esteve Sarrovires abocava materials procedents de grans obres de Barcelona en sòls agrícoles de la zona. Després en va trobar d'altres procedents de França que s'entraven en documentació falsa i sense cap mesura de seguretat per protegir el medi ambient. Francisco Botana és el portaveu del cos a Barcelona.
Ja hemos podido determinar que esos materiales que contenían hidrocarburos y metales pesados, que son productos capaces de generar un gran daño medioambiental y también tóxicos para las personas si de alguna manera pudiera entrar en la cadena tròfica.
De moment hi ha 4 persones detingudes, entre elles el cap de l'organització, les quals s'acusa de delictes contra el medi ambient, falsedat documental, estafa, blanqueig de capitals i pertinença a banda criminal. Tant l'Agència de Residus com l'Ajuntament de Sant Esteve Sarrovires han estat informats de l'operació i ara hauran d'estudiar com descontaminar les zones afectades.
Hem començat aquest Catalunya migdia parlant-vos de noves incidències a Rodalies. Doncs bé, els lladres de coure, les vies del tren, han doblat el seu botí en el que portem d'any respecte als primers 6 mesos del 2025. El govern constata que, tot i haver recuperat totes les línies després de l'accident de Gelida, Rodalies encara no s'ha guanyat la confiança dels usuaris. Diferents responsables del sector han debatut sobre l'estat del servei. Els ha seguit, com sempre, en Joan García.
Dissabte, Renfe va anunciar el restabliment de la R13. Al cap de poques hores s'interrompia el servei per un robatori de coure. Renfe i els Mossos treballen conjuntament un pla per combatre el principal fet vandàlic a la xarxa ferroviària que molt sovint altera el servei, sobretot a Rodalies. Òscar Playà és el conseller delegat de Rodalies de Catalunya.
Tenim el doble de robatori de cables respecte al 25. Aquí clarament hi ha un factor que és l'augment del preu del coure, que s'ha duplicat o més que duplicat en els últims anys. Estem fent un pla d'acció juntament amb Mossos d'Esquadra per també poder atacar aquest tema que ens afecta i afecta molt a la mobilitat de les persones.
També hi ha els atropellaments. Un 90% són suïcidis. Renfe treballa amb el Departament de Salut pel que fa a prevenció i amb Adif pel que fa a tancaments de via per reduir-los. En canvi, baixa el nombre de grafitis, també perquè es neteja més. Quan aviat farà mig any de l'accident de Gelida i de la crisi més gran al sistema de Rodalies, el govern constata que la recuperació de bona part del servei no ve acompanyada encara de la confiança de l'usuari. Manel Nadal, secretari d'Infraestructures.
No podem obviar que encara els ciutadans no han recuperat la confiança amb el servei ferroviari, sobretot el servei ferroviari de Rodalies, no? Tot i que hem recuperat totes les línies ferroviàries que van quedar malmeses.
Des de l'accident de Gelida s'han inspeccionat 1.000 quilòmetres de xarxa, s'han fet més de 100 obres d'emergència i encara queden 135 limitacions temporals de velocitat.
15 segons i seran dos quarts. Ja gairebé s'ha assecat tot l'ordi, el blat i el panís que es produeix a Catalunya. Estem a punt d'acabar una campanya de cereal a la qual produir ha estat més car pels pagesos. Sentiu els senyals horaris, efectivament, de dos quarts. I si parlem de quantitats, Noelia Caselles, s'ha assegat una mica menys que l'any passat.
Sí, un 10% menys. En total s'han produït 1.700.000 tones de cereals, una xifra però que consolida la recuperació després d'anys molt dolents per la climatologia, sobretot la sequera. Si ho comparem amb l'any passat, aquest any s'ha produït menys a les terres de seca i més a les de regadiu. Això en un any en què el sector nota els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà a nivell econòmic. Produir és més car i els preus que cobren han pujat, però poc. Antoni Llares, responsable de cereal de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.
I els preus, bueno, estan una miqueta més alts que l'any anterior, però també per sota o per lo que seria convenient per cobrir costos de preu de mercat.
Una campanya marcada també per la calor intensa en aquestes últimes setmanes que ha complicat els incendis derivats de la sega, tot i les mesures de seguretat amb què treballa el sector.
I en plena calor, atenció també a això, un estudi relaciona l'exposició a la calor amb un desenvolupament més lent d'una part del cervell durant l'embaràs i els primers anys de vida dels nadons. Segons la investigació Diesa Global, l'Institut de Salut Global, vinculat a l'Hospital Clínic, les altes temperatures afecten el tàlem, una regió del cervell encarregada de moltes funcions cognitives, com el comportament, Mònica Mas.
Sí, l'estudi va incloure més de 3.000 nens i nenes dels Països Baixos exposats a temperatures mitjanes de més de 20 graus fa 20 anys. Això vol dir que, tenint en compte que les temperatures han pujat molt els últims anys i ara mateix, els efectes poden ser encara més remarcables, segons la investigadora d'IS Global, Mònica Guixens.
El que pensem és que, com que les temperatures han estat augmentant i estaran augmentant, aquests efectes que observem ja en aquest estudi, doncs podríem observar efectes similars o fins i tot més efectes tenint en compte les temperatures que estem vivint ara actualment ara aquí a Catalunya.
L'exposició a la calor durant l'embaràs podria alterar els nivells d'hormones de l'estrès matern implicats en la formació del tàlem i afectar la capacitat de la placenta per protegir el fetus en desenvolupament. I això també passaria durant els primers mesos de la vida del nadó. Els investigadors d'IS Global, revisant altres estudis sobre les conseqüències d'un desenvolupament lent del tàlem cerebral, constaten que la calor podria afectar la conducta d'aquests infants en l'adolescència, tot i que caldrien més estudis per establir una relació causal amb la calor.
I un últim apunt abans de la cultura. Els treballs arqueològics de l'antiga vila romana de Sarrià de Ter, al Gironès, han posat al descobert unes restes ben curioses, les d'un ou de gallina de fa com a mínim 1.800 anys. I no només la clova, també de la matèria orgànica de l'interior que ja han portat a analitzar Fèlix Martín.
Sí, exacte, han passat gairebé 2.000 anys, però han trobat bona part de la closca d'aquesta ou i, sorprenentment, també les restes de matèria orgànica barrejada en terra que, de forma ovalada, doncs, estava a l'interior. Hi ha constància d'un gran incendi en aquesta vila romana i en la reconstrucció de la població i dels conreus, doncs segurament van enterrar l'ou dins la gerra com una mena d'ofrena. Això és el que ha explicat la directora de les excavacions, Anna Costa.
Aquesta ofrena intentava ser una mica un desig de prosperitat, de que allò que neix en forma de l'ou doncs acabi fructificant definitivament en l'establiment.
A més, també han trobat la base d'una premsa que confirma que la producció de vi va ser motor econòmic de la zona i també han posat al descobert les restes d'antigues canalitzacions del segle I abans de Crist, que recullien l'aigua de la pluja i la portaven a l'habitatge, a la vila romana, i també als conreus de l'entorn.
Ara farem una pausa per la publicitat. Seran dos minuts i a la tornada us parlarem de Sam Neill, l'emblemàtic paleontòleg de Jurassic Park ha mort.
Catalunya migdia.
Parlem de 205 cavalls de potència, eh? 4,3 litres de consum al 100.
Sona Qashqai e-Power.
I el 0% TAE.
Que estrena un Nissan.
Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
Vols transformar les teves idees en espais que millorin la vida de les persones? Estudia el grau en arquitectura a la Salle Universitat Ramon Llull. Forma't en un entorn internacional amb espais que promouen el coneixement transversal i col·lectiu, desenvolupant projectes reals que transformen les ciutats. La clau és donar resposta als reptes del present i del futur. La Salle, Universitat Ramon Llull.
Sacsejar la història. Transformar la fotografia. Visita l'exposició de la col·lecció Fòrum al Museu d'Art Modern de la Diputació a Tarragona, una de les mostres de fotografia més rellevants del país. Més info a dipte.cat/mamd. Diputació de Tarragona, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
L'estiu és temps de somiar. Somiar amb la platja, amb la muntanya o amb tornar al poble. Somiar aquests moments que penses. Sóc on vull i, sobretot, amb qui vull.
Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Catalunya migdia.
Us ho dèiem abans dels anuncis, ha mort als 78 anys l'actor Sam Neill, l'emblemàtic paleontòleg de Jurassic Park. L'intèrpret neozelandès va participar en més de 100 pel·lícules, com Calma Total, La caça de l'octubre roig o Memòries d'un home invisible, Montse Mas.
Actor de llarga trajectòria, la fama mundial li va arribar el 1993 amb el paper d'Alan Grant al film de ciència-ficció Jurassic Park, un rol que va reprendre en els últims títols de la franquícia de dinosaures. Així ho reconeixia ell mateix el 2019 en una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio amb motiu del Premi Honorífic del Festival de Sitges.
When I get stopped in the street, they ask me about Jurassic Park.
Quan la gent em para pel carrer, normalment em paren per Jurassic Park. I veus a pares de nens que els diuen: mira, és el paio de Jurassic Park. I penses: pobre nen, no sap ni què és Jurassic Park.
Look, I'm grateful to have made it and...
Però estic molt orgullós i molt agraït d'haver fet una pel·lícula així. És una obra que s'ha fet per ser part de la cultura popular.
Nascut a Irlanda del Nord i criat a Nova Zelanda, Sam Neill també va triomfar en films com El Piano o en sèries com Merlin o Peaky Blinders, en què va sumar diverses nominacions als Globus d'Or i Emmy. Després de superar un linfoma l'abril passat, l'actor ha mort avui de forma sobtada a Sydney, la ciutat on residia.
I ara canviem de banda sonora.
La majoria de les persones no sabe por qué ha venido a este mundo.
I us parlem de les estrenes a les plataformes. Alicia Falcó, Georgina Amorós i Laia Marull protagonitzen El mapa de los anhelos, que s'estrena a Netflix divendres. És una de les novetats destacades a les plataformes de streaming aquesta setmana, juntament amb el final de la sèrie Heartstopper. Marta Vives.
Sí, Netflix ha adaptat el drama romàntic de Les Killing, El mapa de los anhelos, i l'ha transformat en una sèrie que explica com una noia gestiona el dol per la seva germana morta de leucèmia, qui li ha preparat un joc per omplir el buit existencial que ha deixat. Netflix també té a punt per al mateix dia divendres Heartstopper, Para Siempre, un llargmetratge que serveix per concloure la famosa sèrie sobre una història d'amor adolescent homosexual.
Everyone thinks teenage relationships don't last.
Una altra de les estrenes destacades és Lucky, una minissèrie d'acció protagonitzada per Anya Taylor-Joy, l'estrella de Gambito de Dama, que vol deixar enrere la seva vida criminal, i Annette Bening, nominada 5 cops a l'Oscar, que és la dona que li vol impedir. L'endemà dijous arriba Tiptoe a HBO, un potent drama queer contra l'odi creat per Russell T. Davies. Sona així.
Morning, everybody.
Morning, boss.
So, this morning I'm locked out of my own house. So good.
I altres sèries que s'estrenen aquesta setmana són la comèdia Còmplices hasta el final a Prime Video o La vida en la sombra a Movistar Plus, sobre un professor que fa classes en una presó.
I ara deixem les pantalles. Les dues novel·les en català més venudes aquest Sant Jordi tenen un punt en comú. Els seus autors són exalumnes de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès. Regina Rodríguez Sirvent i Gil Prat Sobreroca són només dos dels milers d'alumnes que hi han passat en els seus 28 anys d'història. Clàudia Roses.
Tots dos es van formar en l'itinerari de narrativa de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu, on van començar a donar forma als seus projectes literaris. Gil Prat sobre Roca destaca l'estil d'aprenentatge d'aquests estudis.
Un dels valors de l'Ateneu Barcelonès és sobretot aquest tema de la mecànica d'escriure setmanalment. És a dir, hi ha aquesta cosa dels deures, que crec que això és realment el que t'ajuda a progressar i a fer-ho millor, perquè escriure és una mecànica i això és realment el que crec que fa que hi hagin tan bons resultats a l'Ateneu Barcelonès.
L'escola ha format més de 35.000 alumnes i cada any més d'un centenar publiquen la seva primera obra. I és bressol d'autors consolidats com Marta Orriols, Carlota Gurt, Ferran García o Elisenda Solsona, entre molts altres. Pau Pérez és director de l'Escola d'Escriptura.
Nosaltres és que els veiem créixer aquí. Han començat fent el curs central de l'escola, que és el curs narrativa, que té una metodologia que han elaborat 40 professionals de l'escriptura. Me'n sorprèn els èxits que tenen. No és una pressió afegida a l'escola. Sempre ha sigut molt exigent amb la qualitat del que fa, amb la tangibilitat del que fa, i els resultats són aquests.
Quan falten 2 anys perquè celebri el seu 30è aniversari, l'escola prepara un grau universitari en escriptura creativa i arts literàries.
Catalunya migdia. 20 minuts i seran les 3. Temps per la informació esportiva. Laia Tudel amb el mòbil encès i Joan Laporta fent aquest repàs del mercat de fitxatges.
Què passa amb l'oferta de Julián Álvarez i amb Rafinha i amb el futur de Ferran Torres? Ara ho sabrem. La recta final del Mundial, setmana de semifinals i de final, demà primera semifinal, Espanya-França, una semifinal que Joan Laporta viurà en directe. El president del Barça ha viatjat fins a Dallas i des d'allà ha parlat dels principals noms del mercat de fitxatges del club blaugrana. Per on comencem, Roger Busà?
Doncs mira, per Julián, convidat per la Federació Espanyola, Joan Laporta aquí a Dallas, va arribar ahir per veure aquest França-Espanya de demà i també una possible final diumenge, i en la seva arribada li van preguntar per tots els temes d'actualitat, començant pel possible fitxatge de l'argentí, i Laporta insisteix que l'oferta a l'Atlètic de Madrid té caducitat i que el ritme aquí el marca el Barça.
Lo que no vamos a estar es aquí bailando la música de nadie, ¿eh? Vamos a marcar nosotros el ritmo. Hemos hecho una oferta, esa oferta no es sine die, exacto, no es ilimitada, y en su momento pues diremos hasta cuándo mantenemos vigente la oferta.
Una gran oferta, va dir Joan Laporta també, de grans quantitats, va dir el president, que també va aclarir qualsevol rumor sobre Rafinha, descarta que el brasiler marxi en aquest mercat d'estiu, tot i l'arribada d'extrems com ara Gordon o Adeyemi.
Sí, tenemos, vamos, no tenemos ningún interés en que deje de jugar en el Barça, al revés. Rafinha es un jugador puntal en nuestro equipo. Sabéis que ahora con la incorporación de Gordon y de Adeyemi veo que estamos reforzando mucho la delantera, pero eso no quiere decir que nos vayamos a desprender de Rafinha.
Doncs ara que parlava d'Adeyemi, el president del Barça, aquests dos noms propis més, Arbusà, Adeyemi, però també un altre nom que podria marxar, com és el de Ferran Torres.
Sí, Adeyemi ell mateix va confirmar el fitxatge, eh? Laporta, ara ho sentíeu quan parlava de Rafinha, també després li van preguntar per aquesta arribada i diu que és un fitxatge que il·lusiona, que almenys Laporta l'il·lusiona, el descriu com un jugador ràpid i perillós i també posa en valor un cop més la feina que fa Deco als despatxos. I sobre Ferran, sobre aquesta possible sortida del PSG, diu Laporta que li ha arribat la notícia, però que no té constància que el davanter tingui números de marxar. Sí que li deu constar que el PSG el vol, que és així, i que està interessat en el valencià, però diu que de moment cap notícia que el davanter hagi de marxar del Barça.
Doncs tot això és el que ha dit el president del Barça a la prèvia de la primera semifinal del Mundial. Demà a les 9, Arbusà es juga a l'Espanya-França.
Espanya contra la gran favorita, aquesta França d'Mbappé, Dembélé i Olise, que són tan letals al davant. A la concentració de la selecció espanyola es respira molt respecte, la veritat, cap a aquesta selecció francesa, fins i tot una mica de temor, diria, però també confiança per poder superar-la, com ja va fer a l'Eurocopa de fa 2 anys, també a semifinals, quan Espanya va guanyar per 2-1. Avui, per cert, el Tot Costa, protagonista d'aquesta selecció espanyola, és el català del Real Madrid, Marco Corella, jugador molt important a la selecció espanyola, Cucurella, que, entre d'altres coses, en aquesta entrevista ens ha explicat com està vivint aquest estiu, un estiu tan intens en què d'una banda ha fitxat pel Real Madrid i de l'altra està a les portes d'una final del Mundial.
Molt content, és veritat que aquí tots els dies són iguals i llavors pues, és veritat que estem com dintre d'una bombolla i no veiem molt tot el que està passant, però bueno, molt content de tot. Al final pues, he tingut que treballar molt per arribar fins on estic avui dia i re, disfrutant sobretot d'aquesta experiència que crec que és molt important, s'ho mereix i que estem fent les coses molt bé.
Per cert que avui aquí a Dallas sentirem Lamine Yamal, que és l'escollit per acompanyar Luis de la Fuente en la roda de premsa prèvia a aquest partit de demà. Parla a la tarda, seran quarts d'una a Catalunya, però sentirem demà Lamine Yamal junt amb Luis de la Fuente avui en aquesta prèvia del França-Espanya.
Doncs el Mundial que arriba al tram final i ho fa amb les quatre seleccions que a priori havien de ser les més fortes. Les quatre millors seleccions segons el mateix rànquing de la FIFA. Sònia Gelmà.
100 partits després, ja només queden 4 dels 48 equips en competició, 4 seleccions que ja han estat campiones del món prèviament i probablement, com deies, les 4 grans favorites amb el permís de Portugal. Demà a Dallas, a partir de les 9 del vespre, ho deia ara l'Arbusà, la que per molts és la final anticipada, aquest França-Espanya, la vigent campiona de l'Eurocopa, la selecció de Lamin, Cubarsí i companyia contra la selecció més exuberant a nivell ofensiu amb Olise, Dembélé, Douay i Mbappé al seu 11. Aquí en defensa també hi ha el blaugrana Koundé. Els dos últims enfrontaments han caigut del costat espanyol en victòria a la Nations League ara fa un any per 5-4 i a l'Eurocopa de fa 2 anys també semifinals per 2-1. El guanyador jugarà la final diumenge a Nova York contra el guanyador de l'Anglaterra-Argentina que juga dimecres a Atlanta. La reedició d'un dels partits més recordats de la història dels Mundials, que a més té un rerefons polític entre totes dues seleccions. Aquells quarts de final del 86, quan Argentina va guanyar per 2-1 amb 2 gols de Maradona, un ha passat a la història com la mano de Dios i l'altre és probablement el millor del crac argentí i un dels millors gols de la història, si més no dels Mundials. Per cert, en joc aquesta setmana també el títol de màxim golejador del campionat. Messi i Mbappé sumen 8 gols cadascun. Kane i Bellingham els persegueixen amb 6. Enrere queda ja Haaland amb 7, però sense poder sumar després de l'eliminació de Noruega aquest cap de setmana.
Doncs mentre un bon gruix de jugadors del Barça preparen aquesta semifinal, aquest partit entre Espanya i França al Mundial, la resta ha començat oficialment la pretemporada del primer equip aquí a la ciutat esportiva del Barça. Ramon Salmurri, han tornat tots bé?
Sí, tots bé. Aquest era un matí de proves mèdiques dels 25 futbolistes citats avui, 10 del primer equip, 15 del planter, 10 del primer equip, Marc-André Ter Stegen, Wojtek Stensne, Valde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Fort, Fermín, Casado, Marc Bernal, Araujo i Runi Bardagi. Tots han passat aquest matí les proves mèdiques i demà estan citats a 9:45 en el primer dia d'entrenaments sota les ordres de Hansi Flick, un Hansi Flick que evidentment també era avui en aquesta ciutat esportiva de cara a preparar una pretemporada que aquest any a causa del Mundial no hi haurà gira, però sí que hi haurà stage del 27 de juliol al 3 d'agost a Anglaterra, St. George's Park, en un complex esportiu de la Federació Anglesa de Futbol, on el Barça disputarà 2 partits amistosos contra el Birmingham el 31 de juliol i contra el Preston North End, un altre equip de Championship, un partit a porta tancada.
I avui també han començat la pretemporada el Madrid de José Mourinho i l'Atlètic de Madrid amb el Xolo Simeone al capdavant. L'Espanyol ja fa dies que ha començat la pretemporada. De fet, comença la segona setmana de pretemporada amb doble sessió d'entrenaments abans de marxar dimecres cap a l'Empordà, on farà l'estaix a Udal Serra.
Els blanquiblaus encara treballaran avui i demà en doble sessió a la ciutat esportiva de Nijarque i dimecres a la tarda sortiran cap a Navata, a l'Alt Empordà, on faran l'estaix de pretemporada. Un dels capitans de l'equip, Pol Lozano, ha explicat avui que les sensacions en aquest inici de pretemporada són molt bones.
Sí que és veritat que ja coneixem el míster. Aquest any, evidentment, ens exigirà una mica més que l'any passat, segurament, i les sensacions són bones, són positives, han vingut reforços que ens ajudaran molt, Vindrà més gent segurament que també ens ajudarà i jo crec que al final es vol construir alguna cosa que pot anar cap a dalt.
Coincidint amb l'estaix de Nevat, l'Espanyol jugarà dissabte el primer amistós de la pretemporada al camp de l'Olot. D'altra banda, segona divisió, el Sabadell ha fet oficial aquest matí el fitxatge del migcampista Pere Pons. L'ex del Girona, de 33 anys, arriba procedent de l'AEK Larnaca de Xipre i firma per una temporada. I per la seva banda, el Girona ha confirmat el sisè amistós de pretemporada que jugaran davant el Qadàcia de l'Aràbia Saudita el proper 18 de juliol a les 6 de la tarda.
I també hi ha moviment de mercat de fitxatges a la Lliga F. Concretament, avui n'expliquem 3 i un d'ells feia temps, Marcos García, que l'estàvem esperant.
Sí, un d'aquells que teníem pendents. El London City ha confirmat el fitxatge de Mapi León amb el dorsal 44. Han fet una promoció a les seves xarxes socials. Mapi té 31 anys, firma fins al 2029. Era una sortida que ja coneixíem del Barça. Mapi León, definitivament, al London City Lionesses. A l'Espanyol, anunciada la central que defensarà la samarreta blanca i blava durant les properes dues temporades. Es tracta de Patri Ojeda. Es descriu així.
Pues mucha disciplina, profesionalidad, trabajo, compromiso. Intentaré pues tener una actitud positiva y adaptarme y ayudar al equipo en todo lo que me necesite.
I un altre nom important d'aquells que sonen a casa nostra, la Lliga F encara, el Badalona Women ha anunciat la cessió per una temporada de Vicky Losada procedent del Bristol City. Demà mateix, al matí, presenten Vicky.
10 minuts a les 3 de la tarda, farem una pausa i després...
I mean, obviously having this opportunity to play in such an amazing and prestigious club...
El Barça de bàsquet anuncia el seu primer base per la pròxima temporada.
Catalunya migdia.
El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços.
Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Aquest agost gaudeix dels millors concerts a la costa de Barcelona amb el Festival Mar d'Estiu i El Periódico. Joan Dausà, Sergio Dalma, Rosario, Niña Pastori, Zucchero, Loquillo i molts més. Mar d'Estiu a Santa Susana. Concerts, jardins, gastronomia, moda i diversió. Del 31 de juliol al 17 d'agost. Entrades a mardestiu.cat.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
El Barça de bàsquet anuncia qui serà el director de joc la propera temporada. És el segon fitxatge en 24 hores del Barça que ja ha triat l'entrenador, Ernest Macià.
Sí, és un base de 28 anys que ha explotat aquest any a l'Eurolliga amb 14 punts i 5 assistències per partit. Bé, segons l'estadística avançada, és un dels 9 millors bases d'Europa, però també hem de dir que ho ha fet en un equip petit. Veurem ara si el Barça és capaç de seguir fent el mateix i veurem si el Barça continua sent un equip gran. En tot cas, Justin Robinson ha parlat aquest matí pels mitjans del club i això és el que deia.
Veus la història del club, veus la ciutat, sense parlar de totes les coses fantàstiques que hi ha darrere de la gestió. I simplement tenir l'oportunitat de formar part d'un club així i tot just en el meu segon any a l'Eurolliga em genera una gran il·lusió, tant a mi com a la meva família. I crec que es tracta d'això, d'abraçar-ho tot, d'abraçar la cultura i tot el que comporta formar part del Futbol Club Barcelona.
Bé, ell s'ha definit com un líder amb molta capacitat per comunicar i de fet ho ha demostrat en aquestes primeres declaracions. No és l'únic fitxatge. Ahir el Barça va oficialitzar que fitxava un aler pivot finlandès del que ja se n'havia parlat, Olivier Nkamoa, fill de mare finlandesa, de pare camerunès, serà el segon jugador de nacionalitat finlandesa que juga al Barça després de Petteri Koponen. I estem pendents què passa aquesta setmana, que ja sabem doncs, que passarà que Alexander Sekulić serà el nou entrenador, fins ara a Dubai Basket, nou entrenador al Barça de bàsquet. S'ha d'acabar d'oficialitzar, però sembla que ja hi ha un preacord. Un base que fins ara estava al Barça i que se'n va a Múrcia, l'argentí Juani Marcos. Notícia ja oficial. I a nivell d'Eurolliga, aquestes últimes hores, torna una de les peces de caça major, Jonas Valanciunas. Més de 1.000 partits a l'NBA, el pivot lituà que torna al seu país, l'AIA, per jugar a les files dels Alguiris de Kaunas.
Doncs tot això pel que fa al mercat de fitxatges. Ja veieu que hi ha molts moviments al bàsquet, però a Manresa pot ser que els seguidors puguin somiar en jugar amb el primer equip?
Sí, si tu ets un seguidor que sap jugar bàsquet i que la vida no t'ha brindat el que seria l'oportunitat de lluir a l'elit, de dedicar-te professionalment a això, el 15 Nas Manresa et dona la possibilitat d'intentar-ho, doncs, i el 12 i el 13 d'agost es farà un càsting, unes proves, per decidir quin jugador podrà començar a participar de la pretemporada del Baxi Manresa aquella mateixa setmana. Per tant, el millor d'aquest càsting, doncs, que gràcies a la Fundació del Bàsquet Manresa li donarà la possibilitat d'entrenar sota les ordres laia de Diego Ocampo.
T'has apuntat, Ernest, al càsting?
Bona idea. Vaig a fer-ho.
Molt bé, veurem si t'acaben triant. Doncs això, el bàsquet. I avui, el Tour, primera jornada de descans.
El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visindavarra.es i guarda'ns el secret.
Energia per recórrer carreteres infinites, perseguint horitzons. Perseguint horitzons.
Doncs jornada de descans al Tour i aprofitem per fer balanç fins ara d'aquesta cursa francesa i ho fem, Isaac Vilalta, amb tu.
Doncs amb el domini de Tadej Pogacar i el seu equip, l'UAE, com a nota predominant. Pogacar va deixar el Tour pràcticament sentenciat tot just a la sisena etapa, pel temps que va guanyar respecte a la resta i, sobretot, per les sensacions transmeses. A banda, el seu equip ha imposat un ritme molt alt en la majoria de dies, com volem deixar clar qui mana. Veurem si amb això n'hi ha prou, si aquestes diferències són suficients, perquè encara queda molt Tour, amb una segona setmana que amaga diverses trampes i amb un enemic comú per tots els ciclistes, però que cal veure a qui afecta més, la calor. Han estat dies molt durs, que fins i tot han obligat la direcció de la cursa a retallar una etapa. Més enllà de Pogacar i l'UAE, cal destacar l'exhibició d'ahir de Mathieu van der Poel i el domini i l'elegància del mag Tim Merlier en els sprints.
I a partir de demà, què ens espera, Isaac?
Una segona setmana molt dura. Ja sabem que la tercera ens espera un intensiu pels Alps, però abans s'ha de superar aquest segon bloc, que sempre és molt enganyós, amb etapes carregades d'emboscades, amb carreteres desconegudes i també amb molta duresa d'entrada. Demà una jornada amb 7 ports, 2 dels quals de primera categoria i gairebé 4.000 metres de desnivell acumulat. I just després d'un dia de descans, que és quan acostumen a fer més mal. I a finals d'aquesta segona setmana, 3 dies consecutius amb ports molt durs que poden deixar algun dels favorits fora de joc. Després quedaran els Alps, però ara mateix els veig molt lluny.
Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
El Mundial de MotoGP se'n va de vacances. Marc Márquez ho fa amb la confiança de qui sap que pot lluitar per revalidar el seu títol de campió, malgrat haver passat per quiròfan Dami Aguilar.
Va començar la temporada amb dubtes. No se sentia ell a sobre de la moto. Va planejar una intervenció que es va haver d'avançar per l'accident de França del 9 de maig. Dos grans premis sense puntuar i torna a Itàlia a finals de maig. Des de llavors, ningú ha sumat més punts que ell, però necessita descansar. El seu físic ho reclama.
Evidentemente noto mucho si hay dos carreras seguidas, noto mucho si es un circuito de izquierdas o de derechas, sobre todo el fin de semana, cómo voy perdiendo fuerza y cómo cada vez voy pilotando peor. Así que el objetivo es ganar en esa resistencia y sobre todo esos curvas de derecha, entrar, jugar con el cuerpo, que ahora mismo voy estático y a donde me lleva la moto.
Ahir després de la cursa festejava amb l'equip a l'estil dels aficionats noruecs del Mundial de Futbol, i el tro colpejava amb ganes un bidó com si fos un tambor amb el braç dret. En fi, Marc Márquez ha recuperat 84 punts des que va tornar, quan s'havia trobat a més de 100 del líder. Ara és tercer de la general, a 18 punts del líder Jorge Martín. El tro de Cervera té encara 11 caps de setmana per trencar nous rècords.
En tenis, Jannik Sinner es consolida com a líder del rànquing ATP després de guanyar Alexander Zverev, que puja a la segona posició, Josep Gaya.
Jannik Sinner s'ha proclamat campió de l'ATP Wimbledon després d'imposar-se a Alexander Zverev per 3-16-1 en una final molt igualada. Zverev va guanyar el primer set, però Sinner va aconseguir remuntar el partit, guanyant 3 sets consecutius i es va proclamar campió del torneig. Amb aquest triomf, Sinner arriba a les 100 victòries i aconsegueix el seu 5è Grand Slam, el segon consecutiu.
It has been an amazing final once again and
ha estat una gran final novament. Sempre es necessiten dos per jugar una final i jo i el Sasha ho hem donat tot a la pista. Estic molt content per la victòria, però encara més del nivell al que hem jugat.
Després d'aquest gran slam, Sinner continua líder de l'ATP Ranking i se situa gairebé 5.000 punts de Zverev, que és segon en avançar Carlos Alcaraz, que ara és tercer.
La selecció espanyola femenina fa una estada a la Xina per preparar la superfinal de la Copa del Món, que es disputarà, Marcos, del 22 al 26 de juliol a Sydney.
Sí, en aquesta preparació diversos amistosos contra la selecció anfitriona, també contra Rússia, dos compromisos contra possibles rivals al Mundial. La jugadora del Mataró, Caral Bertran, confia seguir la línia que porten i continuar creixent dins l'equip.
Sí, espero donar un bon nivell tant personal com grupalment. Això és el meu objectiu, seguir creixent dia a dia els entrenos i mantenir-me aquí fixa tot el temps que pugui.
En aquesta superfinal de la Copa del Món, el primer obstacle serà Hongria. Al quarts de final, la convocatòria té dues absències destacades. La capitana Bea Ortiz fa poc ha passat pel quiròfan i Caral Anton. Aquest estiu disputarà l'Europeu Júnior i el Mundial Juvenil. Això l'equip femení, perquè el masculí s'instal·la al CAR, també per preparar competició, la Final World Cup a Cine del 2026. Per tant, l'equip espanyol de waterpolo concentrat a hores d'ara al CAR de Sant Cugat també per preparar.
I encara tenim temps per un apunt més, en aquest cas de golf.
Sí, el nord-americà Scottie Scheffler fa 200 setmanes que és el número 1 del món de golf. D'aquestes, 165, Scheffler ho ha estat de manera consecutiva. Aquestes 200 setmanes, per fer-vos una idea de millor golfista del món, només les han superat dos golfistes. Tiger Woods, en el seu moment, amb 683 setmanes, i l'australià Greg Norman, amb 331 setmanes.
Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva, les 7 més esports del Tot Costa, avui amb protagonista un dels noms de l'estiu, Marc Cucurella, entrevista avui al Tot Costa, i a les 11 al Club de la Mitjanit, especial mundial, com cada nit. Seguim al Catalunya Migdia amb el Joan Bota.